Guadalupe Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Bon dia, avui és divendres, 19 d'abril, són les 12 i un minutet. I miren, quatre persones han resultat ferides en un accident de trànsit esta matinada a la localitat de Onda. El succés ha tingut lloc a les 2 del matí. El SAMU ha assistit a quatre persones ferides en aquest accident de trànsit en l'avenida de l'Alcora, en Onda. El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències ha tingut a mobilitzar una unitat del SAMU i una unitat de suport vital bàsic. L'equip metge del SAMU ha assistit a quatre persones ferides, dos dones de 20 i 21 anys, presentant contusions, un home de 29 anys, una ferida en una cama, una dona de la que se desconeix l'edat, se va fracturar el fèmur i totes elles han sigut traslladades a l'Hospital de la Plana de Villarreal. Han tingut que assistir-los els bombers, perquè ha tingut que escarcelar del vehicle a un dels ocupants. Ha sigut dins del casco urbà de Onda, ha sigut, com bé he dit antes, en la avinguda de l'Alcora, en la localitat de Onda.
Comer y cenar bien y en un sitio agradable, ese es el Cortijo de Sánchez by Viñas Viejas. Te ofrecemos menús diarios y carnes a la brasa y disfruta los fines de semana de sus comidas y cenas. El Cortijo de Sánchez by Viñas Viejas. Estamos donde siempre, carretera de Onda, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Este dissabte necessitem la victòria. A les 4 i quart de la vesprada, en l'estadi de la Ceràmica, Villarreal B, Racing de Ferrol. La lluita per la permanència és cosa de tots. Anima el mini submarí. Cada abonat en disposa de 5 entrades d'invitació en l'accés a l'estadi d'ús exclusiu per afició local. Dissabte a les 4 i quart, Villarreal B, Racing de Ferrol. T'esperem en l'estadi de la Ceràmica.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mad El Arbo en Avenida Pío 12, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En El Arbo me financian.
Big Mad El Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal. Porque tus seres queridos se lo merecen.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Si busques una forma divertida i educativa perquè els teus fills aprenguin música, vine al Conservatori Mestre Goterris. Aquest curs, en foment de la cultura musical, té una increïble promoció per a tu. Bonifica des d'un 20 a un 50% a l'alumnat de 4 a 7 anys. Si el que t'interessa és la dansa, també tenim cursos per a tu. I recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat de música de grau elemental i professional en el que pots obtindre la teua titulació oficial. Informa't al Conservatori Mestre Goterris.
¿Eso es una hamburguesa de pollo?
Sí, y solo la tienen en McDonald's. Disfruta de tu McCrispy Legend o si eres de clásicos, Big Mac, CBO. Además de magdalenas, menús, McCafé y Happy Meal. Nada sabe como McDonald's. McDonald's Onda, Avenida Mediterráneo 29.
Hola, soy León Auto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis León Auto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat del Arbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat El Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Va, on quedem.
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Agricultor, cerrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355. Nobody noticed my new aesthetic. All of this.
I ahir l'Ajuntament de Villarreal, comissió d'investigació, una comissió d'investigació per el Vilabici. Esta comissió d'investigació va ser triada per unanimitat per tots els grups polítics de l'Ajuntament per a saber què va passar en este servei de préstec municipal gratuït de bicicletes. La presidenta és Maria Fajardo, ella és la portaveu de Compromís de l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Ahir van hi haure compareixències, no?
Correcte. Ahir va ser la primera comissió d'investigació en la que van hi haure compareixences, com vostè ha dit, i a més crec que va ser una comissió prou productiva perquè les tres persones que s'havien citat a compareixer van assistir les tres. Saben vostès que les compareixences en l'Ajuntament sempre són voluntàries perquè, evidentment, una comissió d'investigació d'un ajuntament no és cap jutjat ni cap tribunal, evidentment. Aleshores, entra dins de la voluntat de les persones que se citen i van acudir les tres i les tres van contestar a totes les preguntes que se'ls va formular per part dels grups. Aleshores, jo crec que va ser productiu perquè, ja li dic, esta comissió d'investigació nosaltres la interpretem com un exercici de transparència per part de l'Ajuntament i crec que precisament que acudisquen i que tots responguen al que se'ls pregunta i que puguen aclarir als grups que puguen tenir més dubtes perquè evidentment tots sabem qui ha sigut el promotor d'esta comissió d'investigació, doncs simplement denota i sa voluntat de ser transparents per part de l'Ajuntament i jo ho valore positivament.
En este cas va compareixer el gerent de l'empresa.
Efectivament.
Que té que portar a cap este nou servei o la posada en marxa del servei de bicicletes. També va estar l'actual regidor de mobilitat, Emilio Biol, i l'exregidor de mobilitat, José Ramon Ventura Chalmeta. Van ser les tres persones que van compareixer i van contestar a totes les preguntes. No van posar cap problema ni a l'assistència que vostè ha dit, ni tampoc a les contestacions de les preguntes que li formulaven.
Jo crec que, a veure, n'hi ha, evidentment n'hi ha tons que se poden gastar al, a l'hora de respondre a les preguntes i és evident que la tensió precisament entre els dos partits, com si diguem que han encapçalat esta qüestió de les bicicletes des de l'anterior legislatura, que són Vox i Unides Podem, en aquest moment doncs sí que se va veure alguns moments de tensió en el moment de respondre a aquestes preguntes, però les preguntes van ser contestades, crec que amb dos dins de les possibilitats van mantindre també les formes i l'educació. Aleshores, bé, simplement com a anècdota, doncs semblava que precisament a José Ramón Ventura Chalmeta li molestaven més les preguntes que feia l'oposició que les preguntes que feia l'equip de govern, quan anecdòticament dos de les preguntes, perquè el Partit Socialista li va fer tres preguntes al regidor i dos d'eixes tres era una pregunta exactament igual que la que havia formulat Vox feia uns minuts i una altra era exactament igual a la que havia formulat Compromís feia uns minuts. I simplement, ja li dic, són preguntes que el que ajuden és a esclarir com se va treballar al voltant d'aquest expedient. No són en cap cas per a atacar a ningú, simplement, ja li dic, un exercici de transparència, per la qual cosa el que sí que he de lamentar a lo millor és que esta situació crea tensions innecessàries, perquè al final jo, per la meva part, presidint aquesta comissió, en cap moment m'atreviria a jutjar a ningú, no sóc cap jutge, sóc una polític més, igual que ells, en el cas de l'exregidor de mobilitat, com ell ho era en aquest moment, i la voluntat simplement és de ser transparent, no de jutjar a ningú, evidentment, i no s'està fent, almenys per part de Compromís, no s'està fent esta comissió d'investigació perquè pensem que s'hagi malbaratat diners públics ni que s'hagi fet ninguna qüestió en quant als diners de la Caixa, per dir-ho d'alguna manera. Simplement van viure una situació en la que s'instal·laven unes bases arreu del nostre poble i que automàticament es llevaven. I després això ha continuat en esta legislatura en quant a que les bicicletes tenien que estar en funcionament el dia 8 d'abril i estem a dia de 9 d'abril i segueixen sense funcionar. I aleshores crec que simplement els dubtes que Compromís podem tindre són eixos, perquè se van llevar les bases en el seu moment, si el servei anava a posar-se en funcionament, que va fer que finalment no es posarà en funcionament aquest servei, i en segon lloc això, perquè no s'està posant el servei en funcionament en l'actualitat. No n'hi ha més.
És la quarta volta que es reuneixen, que tenen, és la quarta sessió, i tal volta és la sessió, l'única sessió productiva.
Sí, bueno, jo destacaria també el que va ser la tercera sessió, que va ser la que ja teníem tot l'expedient complet, totes les parts, la documentació que s'havia demanat per registre ja estava a disposició de tots els regidors i totes les regidores que en formen part de la comissió. Ai, perdoneu.
Jesús.
Se m'ha tallat l'estornut, que és el pitjor que te pot passar, eh?
Sí, sí, sí.
Per això que ja tenim tota la documentació a disposició, aleshores, res, van poder analitzar, estudiar, la gent va poder preguntar dubtes i a partir d'ahí és quan ixen les persones que se citen en la primera compareixença, que va ser ahir.
Més persones se citaran, és a dir, hi haurà persones a les que se citaran per a que facin declaracions als grups polítics.
Sí, ara per a la propera sessió se citarà a compareixer a tres persones, que són les tres són tècnics de la pròpia casa, i dos persones, bueno, jo pense que dos persones ja se tenien clares per part dels grups proponents, perquè era evident per una qüestió de que són els tècnics que han estat al voltant de l'expedient, i una persona doncs va eixir a ir a partir de les compareixences, que un dels compareixents el va citar, i aleshores vam dir doncs pregunta. També seria bona idea que vinguera.
Miren, la nota de premsa de nit, Vila-real completa els expedients per aportar-los a ple el pròxim dilluns, és a dir, el dia 22, i les modificacions de crèdit que eixiran els pagos pendents i consignaran de lo que diu que se saldaran i els pagos que queden pendents i se consignaran 1,9 milions per a necessitats urgents. Clar, no puc preguntar-li què ocorrirà, no, el dia del ple, però és a dir, està tot el món d'acord en aquestes modificacions de crèdit, perquè clar, si això ho envia un govern en majoria, sabem que això va complir-se. Un govern on tinguin que n'hi haure vots que n'hi hagi gaire recolzament, doncs, pues, clar, no tenim massa clar la ciutadania si això eixirà fins que el dilluns no es vote, no?
Doncs mire, ahir vam tindre comissions informatives que van començar a les 8 del matí. Així a Vila-real saben vostès que matinen prou per a les comissions informatives i a les 8 del matí ja estàvem tots allà al puesto. I ahir, precisament, com teníem també comissió d'investigació, vam tindre també junta de portaveus, eixíem de l'Ajuntament, en el meu cas, que l'últim va ser la comissió d'investigació i després havia de quedar-me a veure com les persones que havien fet la compareixença assignaven l'acta, etcètera, etcètera, doncs jo eixia d'aquest Ajuntament a les 3:30, havent entrat a les 8, perquè se va allargar tot molt. Vam tindre una junta de portaveus també prou extensa i tensa, diria jo,
sí.
Perquè el que vam estar parlant va ser precisament sobre aquest expedient. Perquè n'hi ha dos vessants que s'han de tindre en compte quan no està en política, i una és, per una banda, la vessant més tècnica, que és tindre tots els informes favorables i tots els expedients complets, evidentment, per a poder portar-los a ple.
Que això ho tenen.
És un requisit per a poder portar-ho a ple.
Expedients els tenen favorables.
Efectivament. Des del dimarts vesprada els tenim a disposició tota la corporació municipal. Uh-huh. I després està l'altra vessant, que l'altra vessant és la vessant política. La vessant política que passa per seure amb la resta de grups per a poder negociar. Negociar no és, en cap cas, donar-te un dossier en el que posa això és el que vull fer i així ho teniu. Això no és negociar. Negociar és seure'ns junts, veure que se porta en aquest dossier, què te sembla bé, què te sembla malament, què te sembla millorable, què te sembla que posem esta quantitat així en lloc d'esta quantitat allà. No és simplement donar-te un dossier i ahir el tens i ja està. És seure'ns a parlar. I això és el que ahir li vaig posar de manifest concretament a l'alcalde en este cas, perquè jo li vaig dir, si el ple és el dilluns, encara tenim demà. Telefona'm demà, sentem-se, parlem-ho. Per el bé de tots i totes, però no pots convocar un ple sense saber si vas a tindre els vots favorables, quan en la comissió informativa no vaig ir dictaminada de l'expedient perquè van votar en contra. I van votar en contra perquè no s'han assentat amb nosaltres. I no podem ser igual nosaltres que el PP i Vox. No podem ser iguals.
Mire, jo li
si
dic...
se parla de soci preferent contínuament en notes de premsa, el soci preferent, un poc de diferència, anem a seure-mos i anem a veure què mos sembla malament d'ahir o què mos sembla millorable, perquè no és malament, és millorable. O què se pot fer d'una altra manera. O explique'ns la situació. Tenim una regidora d'Hisenda que me consta que se passa tot el dia en l'Ajuntament, i me consta perquè ho diu ella, ho repeteix ella, no perquè jo estigui vigilant-la ni molt menys, que se passa tot el dia en l'Ajuntament fent números. Vostè és política, senyora, vostè no ha d'estar tot el dia tancat fent números, vostè ha de sentar-se en nosaltres i explicar-nos les coses, perquè els números els han de fer els tècnics.
Miren, la nota de premsa, jo vaig a llegir-li el tros a un bell lloc parla. I vostè, després de lo que jo llisga, si li pareix, les dos raonem perquè la gent es escolte i sí. Pense, no? Benlloc ha insistit en la necessitat de desbloquejar quan antes la situació i aprovar un expedient de modificació de crèdit de 1,9 milions d'euros de gasto nou que ens permetrà atendre les necessitats més immediates, així com la consignació de crèdit de 4,5 milions per a pagar la resta de sentències pendent que teníem a 31 de desembre i les factures pendents de pago a proveïdors, a més del deute en el personal municipal. D'esta manera, afegís, es podrà pagar tot el que queda pendent i consignar les quantitats imprescindibles en el pressupost prorrogat fins que hi hagi un pressupost nou per atendre les necessitats més urgents. Això és el que diu l'alcalde. L'alcalde diu que porta al ple aquestes modificacions per a el que jo li acabo de llegir. A vostè què li sembla?
Que no està dient cap mentira, evidentment. De fet, són dos expedients, que en els dos expedients, perquè cada un funciona d'una manera, i a més va pujar l'interventor a ir a explicar-nos-ho, en els dos expedients apareixen sentències, per exemple. val? No estan les sentències només en un dels expedients i en l'altre no. Estan entremesclades entre els dos expedients. Un és perquè són sentències que ja se contemplaven que s'anaven a tindre, aleshores el que n'hi ha que fer és unes partides que ja estan obertes, dotar-les dels diners definitius que suposen la sentència, i en els altres també apareixen sentències perquè és una partida que no existia, és a dir, una sentència nova que arriba i que tens que consignar-li un crèdit per a fer-li front. Aleshores, clar, està tot entremesclat, perquè si estigueren en un paquet les sentències, que evidentment són les que ens porten problemes jurídics perquè hem de fer front a aquestes sentències i pagar-les, i les factures a proveïdors, que ens passa exactament el mateix, són factures pendents de feina que s'ha fet, de gent que vol cobrar, de gent que acaba de pagar els impostos i que ara ha de fer front a pagaments sense haver cobrat el que se li deu. És a dir, això està ahí. Si estiguera separat aixina, no n'hi ha més dubte. No n'hi ha més dubte.
És a dir,
tindria un vot favorable.
És a dir, Compromís l'únic que demana és que estiguen les sentències contemplades en la quantitat consignada per a que no descalabre el funcionament i que més avant diguem és que anem a fer això però ha vingut una sentència. Vol que estiguen ahí consignades i que estiguen els diners per a pagar. I per una altra banda que estiguen els diners de les factures que se deuen, no?
Efectivament, això seria lo ideal. Però jo també entenc que és el que parlem. N'hi ha dues qüestions. Una és sentències que ja se podien preveure, per tant ja tenen la partida oberta i per tant tenen els diners consignats, encara que ara n'hi ha que sumar-ne més, i això és molt senzill, sumar-ne més, i altres sentències són noves. I aquestes sentències que són noves s'ha d'obrir una partida nova. I en aquesta part de sentències que s'ha d'obrir una partida nova, doncs apareixen coses noves, com convenis que s'avancen respecte a altres que hauran d'esperar a que s'aprove un pressupost. I aleshores, a mi el que em preocupa també és per què unes entitats sí i altres no, per què unes ara i altres quan s'aprove un pressupost, quan Compromís, en el cas de Compromís, el que em preocupa és si encara no s'hem sentat per a parlar del pressupost. Quan arribarà aquest pressupost? Què li dic jo a les entitats que no tenen el conveni ara?
Sí, però
quan el tindran?
Per a que no ens emboliquem molt i que els oients ho tinguin clar. En este pagament, Compromís el que no vol és que se passi que tindrien que estar o totes les associacions o ninguna.
Jo entenc que n'hi ha coses que són més urgents que altres, bàsicament perquè n'hi ha entitats que s'encarreguen de fer coses que ja han passat. Perquè ja han passat. Junta Central de Setmana Santa, quasi en Vila-real ne tenim, Junta Central de Setmana Santa, la Setmana Santa ja ha passat. I la gent entén que ja haurà adelantat els diners, no? Ja haurà adelantat els diners per a fer-los. La ruta de la tapa, que van fer la roda de premsa l'altre dia, i comença avui,
sí,
de fet.
Sí. Sí,
la ruta de la tapa, així obvi, és una associació.
Per això vostè entén que n'hi ha algunes que estiguen dins i que vostè sentant-se raonaria aquestes coses en l'alcalde.
Efectivament. És el que vull
I per què no, i per què no ocorris això? Perquè vostè anirà el dilluns al ple clar, que votarà en unes coses d'acord i unes altres que no, perquè al final
no està separat.
O una abstenció.
Jo he de votar-ho tot junt, per això la necessitat de que mos assentem, perquè a l'estar els paquets junts hem de votar-ho tot junt.
Clar.
I a lo millor jo puc entendre que això este expedient ha costat, que l'interventor no podem demanar-li d'un dia per a un altre que dividisca les coses, però jo el que vull que entenga l'equip de govern és que si això s'ha decidit fer en estos paquets junts és una decisió política. És una decisió totalment política. Perquè la decisió no és del tècnic de això ho fiquem tot en un expedient i això tot en un altre. I la decisió sí que és política, perquè si vostè, si com a alcalde o com a regidora d'Hisenda, li diu a l'interventor, fes-me paquets perquè així puc negociar en els grups i fins i tot negociar unes coses en uns i unes coses en altres, i no sé, vull dir, buscar fórmules,
sí, sí,
o sentar-nos en Compromís a veure com ho fem, però dividit per paquets, perquè això és que eixirà hasta per unanimitat, perquè qui me dius a mi que va negar-se a pagar una sentència que t'exigís un jutjat, o a pagar uns proveïdors que saps que són del teu poble
que sí, que sí,
i que t'apreten a tu, sí, m'apreten a mi, però és que apreten a tots els partits, evidentment. És que és gent que està pagant impostos, però no ha cobrat factures de fa 2 anys alguns. Vull dir, és evident que això, qui va votar en contra? I l'altre, ja ho negocies en el soci preferent o en qui consideres, evidentment. Però per què no ho fan aixina? No ho sé. I ara la caga ja està feta, perquè ja sabem que els expedients estan aixina i que el dilluns a les 8 estaran aixina. Per això, sentem-nos, parlem. Jo ahir, un poc més, i m'agenolle per dir que me telefonara, per favor, perquè les coses s'entenen parlant i que no és el mateix, i s'ha d'entendre, no és el mateix negociar i parlar que doname una carpeteta de això és el que vull aprovar. Ah, molt bé. Bonico t'ha quedat, ordenat, asseat, la carpeteta en els ferrets. Preciosa. És que això no és negociar. Negociar és el que li dic. Dóna'm la carpeteta i dime què te pareix la carpeteta.
Però vostè, quan està parlant de negociar, a veure si n'hi ha un malentès i no entenem bé els oients. Vostè quan parla de negociar és parlar de negociar políticament o parlar de què és el millor per a que la ciutat funcione bé?
Què és la millor per a
clar,
que, la, per a que la ciutat...
Això no és una pugna política.
No, clar que no. Clar que no.
Perquè jo crec que la gent ja està desesperada.
Que el tema està ahí. Si tu a mi me dones aquesta carpeteta i ahí n'hi ha coses que jo no veig clares que se tinguin que fer ara perquè és donar prioritat a una gent que no se li té que donar la prioritat perquè va en detriment de la resta d'entitats que tens així en el poble, doncs se parla i se diu, està igual, pot esperar. O fins i tot, puc dir-ho clar, fins i tot el conveni que tenim en l'Associació de la Memòria Històrica, que és un conveni que hem lluitat des de Compromís, una barbaritat, el propi responsable de l'Associació de Memòria Històrica mos va dir que ells, ara mateixa, per el volum de feina que tenen, fins a mínim, el mes de, si no recorde malament, van dir fins a que no s'acabi el mes de juny, ells no poden començar a treballar amb Arqueoantro, perquè claro. Arqueoantro, els arqueòlegs, estan fent ara mateix una tasca i després ells com a associació estan amb el tema del columbari de la ciutat de Castelló. Uh-huh. Aleshores, ells no poden assumir ara mateix la gestió tampoc d'aixos diners. Per la qual cosa, si ells, en lloc de cobrar immediatament, cobren en el propi mes de juny o en juliol,
se
no n'hi ha problema.
Un altre, per exemple, com és per exemple, la ruta de l'etapa que ja que està fent-se, o Setmana Santa que ja s'ha fet.
Clar, és sentar-se a veure què és l'urgent i què és lo, perquè una cosa és l'urgent, que és que ja s'ha fet o que ja està posant a gent que dega diners, i una altra cosa és el que és molt important.
Sap el que és molt... A veure, el que jo vull que ocorrisca és que entenguen que no és un capricho, que en este cas té vostè, que no està en el govern, sinó que vostè té gana d'assentar-se i d'arribar a aquest convenciment, o almenys és el que vostè està dient-me, perquè que me diga que quasi s'aginolla per a que li telefone.
De fet, mira si tant és així que ahir ho parlàvem. El Partit Popular el dilluns ve Mazón. I una de les coses que van a parlar en Mazón, segons ha dit l'alcalde, és per la demanda aquesta que vol posar per el desmantellament de la Direcció Territorial d'Innovació que teníem així. Sí. ¿Vale? Qui aconsegueix el conveni que tenia la Direcció Territorial d'Innovació en Vila-real? L'aconsegueix Compromís? Compromís li diu, senyor alcalde, així té vostè el conveni que la nostra diputada a les Corts l'ha demanat i el tenim en la nostra carpeteta.
Sí.
Pren i denuncie si vostè ho considera. Fas el que haig de fer. Ho fa Compromís? Compromís mira si està disposat a parlar, a ajudar, a negociar, a sentar-nos, a lo que faça falta, que fins i tot en aquelles qüestions que l'alcalde encapçala, si podem tirar-los un cable perquè tenim la documentació, perquè la nostra diputada l'havia demanada per curiositat nostra, bàsicament, no perquè pensarem, evidentment, nosaltres no tenim l'alcaldia, era una cosa de curiositat. I nosaltres som els que quan veiem en premsa que l'alcalde diu que farà tot lo possible per a que tal, i si fa falta el demandarà, així estem Compromís i tenim el conveni, casualment, tinga vostè i utilitzi'l a la vostra consideració. Compromís ha demostrat, perquè Compromís no és el Compromís per Vila-real no és com el Compromís de molts pobles del voltant, que és un partit nou o un partit prou recent, podríem dir. No, Compromís, així a Vila-real, després del PP i el PSOE, és el partit més antic que n'hi ha a Vila-real, perquè nosaltres venim de gent de l'UPB, venim de gent del Bloc, i ara se diem Compromís, perquè el que hem fet és canviar els noms, però no hem canviat els valors. I nosaltres hem demostrat la nostra capacitat negociadora des de sempre. Hem sigut capaços de sentar-nos amb qualsevol, per molt que me pese dir-ho, però per molt que me pese dir-ho, en este poble, sempre que ha fet falta, la gent del meu partit s'ha sentat amb qui ha fet falta per aportar el poble endavant. Ara no pot ser una excepció?
Pues, Maria, espero que dilluns tot això arribi a bon port, que és el que necessitem, i que les coses fluïsquen A Sentence. Jo és que me fa ganes de cridar l'alcalde i dir-li, escolte, per favor, crida Maria Fajardo, faig el favor. Gràcies per haver vingut i haver-lo explicat sense ningú problema, ben explicat.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
¿Sabes qué es el efecto wow? Es lo que sentirás cuando vengas a Quadis Marzá. Del 17 al 20 de abril vuelven los Wow Days. Hasta el 23% de descuento en Audi, Volkswagen y Skoda, tanto en vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. En los concesionarios Quadis Marzá de Castellón y Villarreal. Entra en quadismarzá.es, pide cita y disfruta el wow.
Wow.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
I ara tenim a la portaveu de Vox per Villarreal, Irene Herrero, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir van tindre la quarta comissió d'investigació del Vilabici, no?
Sí, correcte. Ahir ja vam aconseguir que vingueren persones implicades en el contracte per a poder-los fer unes preguntes i la veritat és que prou bé, coses ja les sabíem i ens van aclarir unes altres que tenien dubtes.
Bé, jo dic persones, jo crec que les realment ahir vau poder sentir el que era el màxim representant en aquest moment, que era l'exregidor José Ramón Ventura Chalmeta i també el gerent de l'empresa que van compareixer. També estava el nou regidor de mobilitat, però lògicament interessava molt el que podia aportar tant el gerent de l'empresa com també l'exregidor de mobilitat.
Sí, correcte. Vam demanar primer que vinguera el regidor actual, el senyor Obiol, perquè volíem saber en quines condicions estava ara este contracte. I després vam poder també parlar en el senyor Ventura Chalmeta, que és l'antic regidor que portava este contracte, perquè volíem tindre clar la base de com havies començat a crear-se tot això i perquè principalment quan ell encara era regidor de mobilitat va ser quan se va destapar que és Vox, perquè jo sempre li he dit cofres, però ell me va demanar que per favor que li diguera Vox en B, perquè jo sí que li vaig preguntar en V o en B, i me va dir en B, per favor. I en realitat el que era ell el regidor en aquell moment de quan se va destapar que els Vox no estaven homologats i per tant pues, ens interessava molt el saber el com va acceptar que es queden al carrer, que es ficaren al carrer este material sense tindre una certificació i una homologació. I després pues, també vam estar parlant amb el representant de l'empresa a la que se li va adjudicar perquè ens contara pues, tota la història de lo que ells havien fet i tot el que havia passat des de fa un any i pico que està este tema rodant.
En esta comissió van eixir altres noms que també compareixeran, no?, en aquestes comissions.
Sí, han demanat, de fet ho va demanar el grup Vox, els dos funcionaris, la primera que va ser la que va demanar o va sol·licitar per una necessitat imperiosa el que aquest servici es ficarà en marxa i l'actual que porta ara el contracte.
M'han dit que la comissió va ser tensa.
Bé, sí, que va vindre alguna persona un poc nerviosa. Suposo que seria per la inexperiència de saber lo que era o que no sabia exactament què era el que anàvem a preguntar-li, perquè sí que és veritat que quan van compareixer els tres, ningú dels tres sabia el que anàvem a preguntar tots els grups polítics, i jo preferís pensar que aquest nerviosisme i aquesta forma de contestar va ser més el fruit de no saber exactament a què venien.
Se pot saber quina persona era, i parlem de les preguntes que li feia a Vox, perquè no parlem dels altres grups, quina persona era la que se mostrava nerviosa o tenia malestar quan Vox feia preguntes, quin dels tres, perquè eren tres persones les que van compareixer.
Sí, bé, allí eren moltes persones, però la persona que va vindre un poc nerviosa va ser el exregidor de Unidas Podemos, el senyor Ventura Chalmeta.
S'han emplaçat a tornar a tindre una altra reunió i sa pròxima reunió ja té fecha, no?, per a poder tornar a reunir-se.
Sí, bé, la comissió d'investigació del Vilabici sempre se fa el dia que són les comissions ordinàries, que la pròxima és el primer dijous de mes que ve.
Mire, ahir recibim una nota de premsa que diu que Vila-real completa els expedients per aportar al dilluns al ple les modificacions de crèdit que eixiran dels que se saldaran els pagos pendents i consignaran 1,9 milions d'euros per a necessitats urgents. És a dir, se convoca un pleno per aprovar una quantitat de diners per a pagar. Vox ja sap, ja té la documentació necessària per a decidir si votarà a favor o votarà en contra.
Bé, el primer que li tinc que dir és que en la nota de premsa que jo he llegit fica que s'aprovarà, una confirmació de que això va eixir endavant. Jo a fecha d'avui no sé si eixirà o no eixirà endavant, perquè recordem que l'equip de govern no té majoria absoluta i per tant crec que hauria sentar-se, que és el que vam estar parlant ahir, hauria sentar-se en la resta de grups que tenen representació en l'Ajuntament per poder arribar a un acord perquè això poguera eixir endavant segur. Per tant, ell s'està confirmant alguna cosa en aquesta nota de premsa que jo he llegit que no és cert. O a fecha d'avui no se sap si és certa.
Sí, en aquest cas el que hem rebut nosaltres és que portaran aquests expedients a ple. Jo entenc que se porta a ple, però no se sap si eixirà endavant o no.
N'hi ha mitjans que han confirmat que eixirà endavant, per això li ho he dit, perquè jo ho he llegit.
Bueno, però no cal ser molt, molt espavilat per a saber que quan un no té majoria absoluta, quan en un ajuntament no hi ha una majoria absoluta, si parlem d'ajuntaments, si parlem del govern autonòmic o del govern d'Espanya, si no té majoria, evidentment, té que passar per unes negociacions.
Que no s'han fet.
En aquest cas, anava a preguntar-li, no tenen previst sentar-se durant aquest cap de setmana en cap moment per arribar a...
Bé, jo li puc dir que ahir se li va demanar que mos poguérem sentar. De fet, un partit en concret quasi li va suplicar, sentem-nos i parlem i a veure com podem solucionar-ho, i que jo sàpia, avui per avui no ha cridat a ningú. I si el plenari és el dilluns, la veritat és que no queden moltes hores per poder revisar tota la documentació i poder arreglar-ho perquè isca endavant.
Bé, si parlem d'un partit en concret que suplica, imagine que tot el món pot pensar per ideològicament quin partit seria, no?
Sí, clar, és evident. Mm-hmm. És evident. De fet, jo puc dir que a nosaltres, a Vox, mai ens han cridat.
Era Compromís.
Sí.
Vale. Ja hem arribat a aquest punt, en el punt de saber que és Compromís el que sí que està disposat a arribar a algun tipus d'acord. Veurem què passa dilluns. Tres mocions presenten per al ordinari, perquè això era un ple extraordinari, en el que vostès saben que estaran molt pendents, quasi tot el món, perquè en aquest ple la idea és pagar a proveïdors les sentències i també a funcionaris que no han cobrat.
Estem parlant del ple extraordinari, en teoria el dilluns, perquè nosaltres convocats encara no estem. També vull que ho sàpiga, en premsa ha dit que el dilluns a nosaltres se'ns va dir que, en principi, l'alcalde va dir de fer-lo avui, i quan li vam dir que materialment no teníem temps per poder-lo revisar tot, i la senyora Fajardo de Compromís li va dir sentem-nos i parlem, uh-huh. Al final vam quedar que se faria el dilluns, però nosaltres convocats encara no estem. També és veritat que fins a punt i hora també es poden convocar. Mm-hmm.
Mire, jo vaig a llegir-li el que diu al final de la nota de premsa i vostè em contesta. Benlloc diu que és una necessitat desbloquejar quan antes la situació i aprovar un expedient de modificació de crèdit de 1,9 milions d'euros de gasto nou que ens permetrà atendre les necessitats més immediates, així com la consignació de crèdit de 4,5 milions per a pagar la resta de sentències pendents que tenien al 31 de desembre i les factures pendents de pago prohibit a més del deute amb el personal municipal. D'esta manera, afegís, es podrà pagar tot lo pendent i consignar les quantitats imprescindibles en el pressupost prorrogat fins que hagi un pressupost nou per atendre les necessitats més urgents. Això és el que li diu a l'alcalde, trau en premsa, és a dir, ens envia els mitjans de comunicació de per què ho fa. Vostès, en el que jo li he llegit, què pensen?
Què pensem? Nosaltres pensem que, evidentment, les sentències s'han de pagar. Vox no té cap problema, hi ha hagut un problema, s'ha de pagar. Ha arribat la resolució, s'ha de pagar, se paga. Respecte a...
Al personal municipal?
El personal municipal, qui treballa vol cobrar.
I el pago proveïdors?
Quan se fa una feina, s'ha de pagar, sempre i quan siga algo que s'ha aprovat entre tots.
Val, ahí sí que li ha posat un apellido. O sigui, per això vostès no podem dir que serà un vot afirmatiu el que portaran al ple, no?
Quasi segur que no.
Pues anem a lo que serà el ple ordinari del mes d'abril. Presenten tres mocions. Uh-huh. Dos saben segur que entraran i una l'han presentat per urgència.
Sí, una l'han presentat per urgència perquè és l'equiparació salarial de la policia local de Vila-real i havíem estat estudiant-la durant tota la setmana i la veritat és que per fetges no arribàvem a presentar-la perquè entrara a comissions, però aixina i tot, com el senyor alcalde ens va dir que estaven mirant ja els pressupostos pel 2024 i poder llevar el treballar en pressupostos prorrogats, van pensar que devia entrar per urgència perquè si és aprovar que dins d'eixos pressupostos del 2024 es fique ja el sou que correspon a la policia local de Vila-real.
Vostès diuen que el que volen és que hi hagi una equiparació salarial a la policia local de Vila-real conforme a les distintes policies locals de la província, és a dir, que se'ls equipari el sou, no?
Correcte, la policia local de Vila-real... Si vostè mira el sou de la resta de policies locals de la província, Vila-real és per baix el segon, que menys, és a dir, un dels que menys cobra.
I vostès argumenten que la seguretat pública és una prioritat.
evidentment, la seguretat pública és una prioritat, estan pujant els robos, estan pujant les agressions, no tenim la dotació al 100% de la policia local en Vila-real, per lo que suposa que estan fent moltes hores, que estan treballant moltes hores i que no els se gratifica conforme correspon.
Veurem si entra, veurem l'últim divendres del mes d'abril. La que sí que sabem que entrarà és la moció per a la incorporació de contenidors de basura adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
Correcte, sí. Bueno, estem veient que els contenidors que s'estan instal·lant en Vila-real o tenen, quasi tots tenen una palanca de peu en la que tu tens que pressionar perquè puja la tapa. La gent amb mobilitat reduïda, pues, qui va en cadira de rodes no pot, evidentment, o la gent major, per exemple, no entren dins del pack de mobilitat reduïda, però no tenen força per apretar el pedal per poder tirar la bossa de basura. Què fa? No se deixen la bossa de basura lligaeta al costat del contenidor o se la deixen en terra, o a vegades, com m'ha passat a mi, que vas a tirar la basura i n'hi ha alguna dona passejant-se en el gosset esperant a que algú vagi a obrir el contenidor per poder tirar la seua bosseta perquè li sap mal deixar-la en terra. Per tant, creiem que és una cosa necessària per la ciutadania i per poder tindre una vila real neta, que és el que aquest ajuntament està dient que vol.
Que incluïsca la palanca de mà, el tancament retardat de la tapa i també que tinguin pictogrames en braille per a les persones invidents.
Sí, això ho demanem. Sí que se'ns va dir, jo no ho he vist en els contenidors, però el senyor Xus Madrigal, que és l'encarregat de l'àrea, me va dir que això ja estava incorporat en els contenidors. Jo no puc dir-ho perquè la veritat és que no he anat a mirar-ho, però esta nit quan vaig a tirar la basura me fijaré si en els que n'hi ha al cantó de ma casa està ficat, no?
Lo fundamental és que estiguen tots, eh?
Correcte.
I també una moció per a crear e implementar en la web de l'Ajuntament tutorials per a veure com se fan els tràmits municipals. Això és fundamental.
Correcte.
Jo crec que sí.
Sí, perquè no, és veritat que la web no és molt complicada, però avui per avui podem fer moltes accions per la web sense tindre que vindre a l'Ajuntament presencialment a fer-les. El problema que la gent està trobant-se és que a l'hora de fer aquestes tramitacions es resulta complicat de saber on tenen que entrar per a poder-ho gestionar tot. Nosaltres vam estar investigant i n'hi ha ajuntaments d'Espanya que ja tenen aquests vídeos tutorials creats, que tu entres a la web i és en la part de dalt, vídeos tutoriales, tu entres, mires el que vols fer i el vídeo va dient-te pas per pas en imatges on tens que clicar per poder tramitar el que tu desitges. Ara sí que volem deixar clar, i també ho diem en la moció, que això no significa que se tinga que llevar la presencialitat en l'Ajuntament. La presencialitat està per damunt de tot. Això és una opció per a la gent que li siga més fàcil o més ràpid el poder-lo presentar online que el tindre que vindre presencialment a l'Ajuntament.
També, i una de les coses que jo també he llegit que me pareix molt interessant són aquests enllaços i hipervínculs que te porten directament al puesto perquè en les empreses privades existís. És a dir, fer fàcil al ciutadà el poder tindre un tracte més fàcil en l'Ajuntament.
Correcte.
Això, al final, clar, les empreses privades ho tenen i no deu de ser tan complicat.
És que nosaltres últimament ens queixem, i més la veritat és que tenim a regidor, al senyor Archela, amb nosaltres, que com vostè sap se dedica a la informàtica, ell és enginyer informàtic, està controlant molt el que és la web de l'Ajuntament i, bueno, estem veient que és de l'època dels troglodites, no?, que està molt retrasat, que no s'actualitza, que no està al dia. I si ferem tots aquests vínculs i tots aquests vídeos, li donaríem una qualitat a la web que ara no té.
Per a finalitzar l'entrevista, el dilluns, en cas de que tinguin aquest ple ordinari, extraordinari, que el tindran, perquè ja s'ha fet públic, serà a les 8 del matí, suposo, perquè el senyor Mazón ve.
Correcte, se'ns ha informat que ve el senyor Mazón a les 10:30, per tant, el plenari tindrà que ser a les 8 De totes formes, tampoc n'hi ha cap problema de que siga a les 8, perquè les comissions ordinàries solen ser a les 8, i com ja li vaig dir en l'entrevista passada, nosaltres des de les 8 del matí que estem treballant. El mateix mos dona que el fiquen a les 8, a les 9 que a les 11 del migdia.
El grup municipal Vox és conscient que si vota en contra n'hi haurà molts proveïdors i molts... molts treballadors municipals que s'enfadaran si vostès voten en contra d'esta modificació de crèdit?
No crec que s'enfaden. Ells tenen clar quines són les bases de Vox, quines són les idees de Vox, per això s'han votat, i no crec que ningú s'enfade per nosaltres defendre el que defendem des del primer dia.
I a vostès com haveren votat això a favor? Com haveren decidit dir... Imagina't que negocien. Com haveren votat a favor?
Bé, jo li vaig dir, de fet, al senyor alcalde, en la Junta de Portaveus, que això era tan fàcil com separar-ho per seccions. Li expliqué, això és com si fos una... Ell ha fet una caixa gran i dins d'aquesta caixa gran ha ficat caixes xicotetes. Ha agarrat les sentències, ha agarrat les factures, ha agarrat interessos de demora i ho ha ficat... ha agarrat convenis i ho ha ficat tot dins d'una caixa. I vol que ho votem tot junt. Pues és el que jo li vaig dir, és tan fàcil com agarrar una de les caixes xicotetes per un costat, les sentències. Una altra caixa de les xicotetes per un costat, les factures. Una altra caixa per un altre costat, les subvencions. I a partir d'ahí, cada un que vote el que vulga segons les caixetes. Però si tu agarres una caixa gran i ho fiques tot dins, és un embolic que tu no saps exactament tot el que n'hi ha. Nosaltres sí, i la resta de partits suposa que també, per totes les preguntes que vam estar fent, però que n'hi ha tot un baturreo ahí dins que no té cap sentit.
Això jo podria interpretar paguen just pels pecadors?
Evidentment sí, conforme ell ho està fent, sí. Bueno, entonces... segons ell, va dir, perdone, segons ell, quan li vaig proposar el que ho fer a Aixina, va dir, pues Aixina vos destapareu tots i cada palo que aguante su vela. Me pareix perfecte. Jo, la gent que ha votat a Vox sap a què va votar que sí i a què va votar que no. Jo no tinc que aguantar cap palo ni cap vela. Jo, Vox ho té clar i suposa que Compromís i el Partit Popular i ells incluïts ho tindran clar també. No té cap sentit el que cada palo que aguante su vela. Jo me retrataré cara a la gent que a mi m'ha votat o que ha votat a Vox. Per mi no és cap problema el votar sí a una cosa, no a una altra o abstenció a una altra. Fins ara ho ha fet, porta 5 anys fent-lo.
Però sap el que passa? Que vostè està admitint que dins d'aixa caixa estan justs i pecadors.
Conforme ell ho ha ficat, sí, clar.
O sigui, que dins d'aixa caixa n'hi ha pecadors.
N'hi ha de tot. No, jo no vaig a dir que n'hi ha pecadors. Jo vaig a dir que n'hi ha coses, per exemple, factures que s'han fet d'actes i coses que Vox va votar que no se feren. Per tant, jo ara, si vote que no se facin, no puc votar que els paguen. Qui ha decidit que se faci, que vote que sí, que se pague. Jo votaré que sí a lo que Vox va votar i va apoyar. Però a lo que Vox no va apoyar, jo no vaig a votar que sí. Però si s'ha fet és perquè un altre partit ha votat que se faci, no? Pues ese partit, que vote que sí, que se li pague. Jo per això no tinc cap problema. Evidentment, tot el món que treballa vol cobrar, jo això ho tinc clar.
El que passa que si vostè vota que no, n'hi haurà gent que no podrà pagar els treballadors, per exemple, ha pagat els impostos i va arrastrat d'aquestes coses, és a dir, vostè sap que ahir pagaran just per pecadors.
No, jo no crec que una persona, perquè no li paguen una factura de 6.000 euros, no puga pagar. Si no pot pagar, és que aquesta empresa va malament, és que tanques i que te'n vagis a ta casa. De fet, ja li dic, no és que no cobrarà els partits que hagin votat, que se faci, ara que voten que sí, ja està. Conforme jo votaré que sí a lo que jo he demanat que se faci o he apoyat que se faci.
El que passa és que el que pensa la ciutadania és el fet de que vostè vota en contra que no tenen majoria, no hi serà endavant. Vostè és conscient, no?, que després...
Bé, jo no me sent responsable de que perquè nosaltres votem que no, no vaig a eixir. Són 4 partits representats en l'Ajuntament i a lo millor Vox pot votar que no a una cosa i si els altres partits voten que sí, se pagarà i Vox no dirà res. Per tant, Vox no se pot sentir responsable d'això.
Pues, Irene Herrero, gràcies per haver vingut. Esperem a què passarà el dilluns,
Jo ja tinc clar pràcticament que Vox votarà en contra per les paraules que vostè està dient-me i espero que entren les tres mocions. Són importants les tres que tenen que entrar al ordinari.
A l'ordinari. Sí que volia dir-li que m'agradaria recalcar que entren moltíssimes mocions, però l'únic partit que ha presentat tres mocions pa Villarreal i per Villarreal ha sigut Vox.
Pues moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vostès.
I avancem un passet més, ja la cosa va fent-se més definitiva, perquè a tot això, a hores d'ara, tinc davant de mi una nota de premsa del Partit Popular de Villarreal que diu que el PP de Villarreal no avalarà cap modificació de crèdit de romanents que excloga els convenis amb les entitats socials. Adrià Casabón, portaveu del Partit Popular, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Vostè sap que en aquests remanents sí que hi ha associacions que entren?
Sí, així és. Ja en el paquet que ha plantejat l'equip de govern, això és important que la gent ho entenga, no? L'equip de govern ha fet una proposta de manera unilateral de quines són aquests gastos que van a sufragar-se. Ahí hi ha factures pendents de pagament que, evidentment, no tenim cap problema en que se paguen. De fet, ja s'haurien d'haver pagat l'any anterior, que això és important explicar-ho a la gent també. Si hi ha 4 milions i mig de factures pendents de pago de la legislatura anterior, i això és important recordar-ho, i qui governava la legislatura anterior és el mateix equip de govern i el mateix alcalde que governa ara la ciutat, si n'hi ha 4 milions i mig d'euros pendents de pagament és perquè aquests 4 milions i mig d'euros no se van pagar en temps i forma quan corresponia. Si aquests pagaments s'hagueren fet, ara aquests diners se podrien disposar per altre tipus d'inversions, de convenis o del que se vulguera. I en tots aquests 6,5 milions d'euros que pugen les dues modificacions de crèdit que planteja l'alcalde de la ciutat i el seu equip de govern, hi ha només 9 convenis amb entitats de Villarreal. 9, aquests 9, per una decisió política, l'equip de govern ha decidit que siguin prioritaris. I li els dic,
sol, sí, per favor.
Així, en total transparència, els 9 convenis que s'inclouen en aquestes dues modificacions de crèdit són l'associació...
Que van al ple per al pròxim dilluns, el ple extraordinari?
Bé, a dia d'avui, jo com a regidor de l'Ajuntament de Villarreal no estic convocat a cap ple, però si vol parlem,
sí.
Parlem després d'això també. Les entitats que s'han posat damunt la taula per a que en tot aquest paquet vagin són només l'associació Gats de Barri, el grup de recerca de la memòria històrica, el conveni amb la parròquia Sant Jaume pels 750 anys de la ciutat, la comissió de penyes, la càtedra d'activitat física i oncologia de la UGI, l'associació cultural flamenca andalusa, la Junta Central de Setmana Santa i Asiobi. Això són els convenis que l'equip de govern ha decidit passar en esta modificació de crèdit. Vol dir això que a nosaltres ens parega mal que claro. Estiguen estos convenis? No, en absolut.
Anem a veure d'estes noves... Vostè ha dit nou associacions?
Sí, són nou entitats en les que hi ha un conveni singular. Li pareix mal al Partit Popular estos convenis?
Per exemple, el de Gas de Barri.
No li pareix mal al Partit Popular, però el Partit Popular té una prioritat. I és el que hem explicat en aquesta nota de premsa que vostè comentava. Uh-huh. O sigui, nosaltres no entenem que les entitats socials no siguen prioritàries en el primer paquet i en la modificació que se fa per a incorporar tot això. Que tot això passa també, i ha que explicar-ho també a la gent, si s'ha de fer això amb una incorporació de remanents en aquests expedients de crèdit, és perquè a dia d'avui, d'abril del 2024, l'Ajuntament de Villarreal no té pressupost per a aquest exercici. Mm. És a dir, un document que ha d'elaborar l'equip de govern acabant-se el mes d'abril, no tenim ni un borrador d'eixe pressupost. Per tant, com eixe pressupost no està, l'única manera d'incorporar els convenis és mitjançant modificació de crèdit. I en eixa modificació de crèdit, que per això ho expliquem també i ens preocupa, en esta modificació de crèdit que planteja el govern s'agoten els remanents? És a dir, si se fa esta incorporació de crèdit i no s'aprova un pressupost durant l'any, la resta d'entitats que tenen un conveni singular en l'Ajuntament de Vila-real no el tindran. Val? Per tant, el que estem fent també és demanar que no s'agoten ISO remanents, perquè si això passa, està en risc els convenis amb les altres entitats, que si parlem de 50 i pico entitats i només s'incorporen 9, doncs hi ha 40 i pico entitats d'este poble que veuen perillar el seu conveni. I ja s'ho diem perquè a dia d'avui, com li dic, no n'hi ha ni un borrador del pressupost. I per tant, no podem assegurar que l'equip de govern siga capaç de trobar algú que aprove en el que pactar un pressupost. En nosaltres entenc que no ho farà. Ja mos ho va deixar ahir clar que en el Partit Popular ni per a la modificació de crèdit ni per al pressupost se compta. Val? Per tant, tampoc podem aportar massa cosa perquè l'equip de govern no està disposat a sentar-se a parlar en el Partit Popular i a negociar res d'això. Quan el Partit Popular ahir, tant en comissió informativa com en junta de portaveus, deixa clar que hi havia moltes coses que avui mateixa o ahir mateixa estàvem disposats a aprovar per a que els proveedors paguen els que se'ls deu. Però nosaltres, i al final això és una decisió política, evidentment, igual que el Partit Socialista ha marcat aquestes nou entitats, i entenem. Algunes d'elles, parlem de Setmana Santa, inclús han fet ja les seues activitats. O sea, que
sí,
entenem...
En este cas el que argumentava l'alcalde era que hi ha algunes que les ha passat és perquè ja han fet aquest gasto.
Sí, sí.
Si se parla de Setmana Santa, se parla de Siobi, que també ara, per exemple, està la ruta de la tapa.
Comença avui mateix la ruta de la tapa, si tot això ho entenem. Però no entenem com no és una prioritat que aquelles entitats, aquells col·lectius que presten un servei essencial de primera necessitat,
com són, per exemple,
no se'ls incorpore. Pues, i li diria, no, per estes, que no tinc cap problema. Però jo no entenc que ara s'hagin d'incorporar de manera urgent 90.000 euros per al grup de recerca de la memòria històrica, per a exhumacions de cadàveres en el cementeri municipal, quan la mateixa entitat ha dit que fins a l'estiu no podrà fer aquests treballs. Entonces, és una prioritat el grup de recerca per a la memòria històrica, però no és una prioritat la Joventut Antoniana, Càritas, Acudim, l'Associació de Famílies d'Alzheimer, la Fundació... Sant Vicent de Paúl, la Fervil, la Fundació Tots Units, la Creu Roja, l'Associació contra el Càncer, el projecte de Xicaes de la Fundació Caixa Rural, l'Associació Rusc, Esclerosi Múltiple a Pesovil, el dany cerebral adquirit, per ficar-li algun exemple, n'hi ha moltes més. Però per a nosaltres, i evidentment això és un posicionament polític. El Partit Popular, si haguera de fer això, prioritzaria les entitats socials, i això és el que demanem que se faci al govern. I estem parlant, i aquestes dues modificacions de crèdit pugen uns 6,5 milions d'euros,
sí.
Els convenis en totes aquestes entitats, i alguna més que m'hauré deixat, que jo li acabe de nomenar, que les que jo li acabe de nomenar, que són les que considerem que presten un servei assistencial de primera necessitat, estem parlant al voltant de 500.000 euros, o sigui, mig milió d'euros d'un paquet de 6,5 milions. Evidentment, això haguera fet que l'alcalde hagués de renunciar a lo millor a algun d'aquests convenis o a inversions que van a fer-se ara o que volen incorporar via remanents, com a condicionar la seguretat del Gran Casino, que nosaltres considerem que aquestes inversions poden fer-se en aquest pressupost que teòricament en breu hauria d'aprovar l'equip de govern, perquè és que si no, si ja no aprovem en breu el pressupost, no sé quan Vila-real va tindre en marxa el pressupost de 2024, no? Per tant, la nostra prioritat és que en la primera modificació que es faça en quant a convenis d'entitats, les primeres siguin les entitats socials que presten un servei d'atenció de primera necessitat. Això no significa que ens parega malament altres dels convenis, evidentment, que van o que s'han plantejat en esta primera per part de l'equip de govern. I després, insistís, ens preocupa que s'esgote els remanents, perquè això significarà que si l'alcalde de la ciutat i en l'actitud que està tenint el govern és probable que això passe, siga incapaç d'aprovar un pressupost per al 2024, això suposaria que no n'hi hauria manera d'incorporar tots els convenis que falten. Per tant, nosaltres apostem per anar incorporant aquests convenis i donar prioritat als convenis amb les entitats socials, i evidentment ells hauran de començar a treballar, espere que ho facin, perquè nosaltres ja ens han dit que no van a sentar-se, però és que en el que se suposa que és soci preferent, pel que comentava la seva portaveu ahir en les comissions, tampoc s'han sentat per a parlar del pressupost. I estem al mes d'abril, acabant-lo pràcticament. I per tant és preocupant, i això només ho pot fer l'equip de govern. Entonces ja està bé d'excuses, i el que hem de buscar són solucions. Porten 13 anys al govern, i són els mateixos.
Per el que fa a el que va passar ahir de la comissió d'investigació del Vilabici, a mi m'han comentat els seus dos companys de l'Ajuntament, els portaveus dels partits, tant de Compromís com de Vox, que va ser una comissió tensa.
Bé, bueno, al final saben els nostres oients que hi ha molts dubtes al voltant de tot este contrat. Recordem que és un contrat que s'adjudica en 2022, o sigui, fa ja 2 anys, que no ha arribat a posar-se en funcionament. I clar, cal explicar per què, no? Ahir venen a declarar l'actual regidor de mobilitat, el senyor Obiol, que és qui és ara responsable d'este no servei de moment, perquè no s'està prestant un servei. L'anterior regidor, el senyor Chalmeta, que formava part d'aquest govern del Partit Socialista la legislatura passada, i va vindre també el responsable de l'empresa, no? Perquè això és important també recordar-ho, vull dir, no hi ara un regidor nou perquè hagi hagut un canvi de govern. Vull dir, el servei de préstec de bicicletes l'adjudica un govern del Partit Socialista, l'adjudica el govern de l'alcalde Benlloc, i l'adjudica una junta de govern en la que estaven la majoria de membres que estan ara en l'actual junta de govern, no? I jo, evidentment, no vaig entrar ara, encara és pront, és la primera sessió en la que venien 4 mesos després de constituir-se la comissió, han pogut per fi completar la documentació i cridar a declarar a aquestes 3 persones en la comissió d'investigació, i és pront per a traure conclusions, però sí que ja n'hi ha una cosa que d'entrada me sorprèn, no? Que és que i ese govern que va impulsar i ese contrat i ese servei de préstec de bicicletes d'una determinada manera, ara ho faça de manera diferent, i que el regidor anterior responsable d'ese contracte diga que no entén per què el govern en esta legislatura està canviant la forma de gestionar ese contrat, inclús va alertar de que això podria suposar un problema a nivell econòmic per a l'Ajuntament de Vila-real, no? Per tant, no entenem molt bé i esos canvis, i seguirem pues demanant informació a les persones implicades en tot este procediment d'este contrat, que recorden tenia un valor de 400.000 euros per a 4 anys. És que esta és l'altra, vull dir, en 2026 acaba ese contrat, estem a meitat de 2024 i encara no s'ha posat en marxa.
Finalment, el president de la Generalitat vindrà este dilluns a la ciutat, això diu l'alcalde, que és en atenció a una entrevista que li va demanar el 10 de gener. Diu que ve per a ser una visita oficial, i Benlloc diu que va a presentar-li el que vol parlar o abordar són els projectes pendents que hi ha a la ciutat de Vila-real. I també va preguntar-li sobre aquesta falta de... Com li diria jo, que no se li sentara mal a ninguna de les parts. I sa falta d'interès que ha tingut per que la ciutat de Vila-real seguisca creixent al ritme que seguia quan estava governant Ximo Puig.
Mire, jo... bueno, ja és que no me sorprèn res, no? Quan parlem de l'alcalde de la ciutat, no, poques coses ja me sorprenen. Mire, evidentment, si la llista de peticions de la Generalitat Valenciana és lo llarga que és precisament perquè en els 8 últims anys de govern del Partit Socialista en la Generalitat, les inversions que han arribat a Vila-real han sigut més bé poques. Per això la llista és tan gran. Si tots aquests projectes, que molts ja estaven en les passades legislatures, i ese govern de Ximo Puig i del Partit Socialista haguera fet tant per Vila-real, moltes d'aquestes inversions que necessita la ciutat haguen desaparegut de la llista i seguissin en la llista, no? I després, jo, tot este circo, perquè crec que no se pot qualificar d'una altra manera, que l'alcalde de la ciutat ha muntat al voltant de esa reunió amb el president de la Generalitat, crec que, i ara li donaré 2 datos clars que desmunten tota aquesta teoria. Al senyor Benlloc no li importava lo més mínim els problemes de la ciutat de Vila-real. Lo que li importava era buscar un enfrontament política amb el president de la Generalitat i dinamitar les relacions entre l'Ajuntament de Vila-real i la Generalitat Valenciana. Per sort, s'ha trobat davant en un president de la Generalitat Valenciana que no treballa només per aquells que l'han votat, crec que ahir ho va deixar molt clar a la sessió de control a les Corts, sinó que treballa per a tots els valencians, per a tots els municipis de la Comunitat Valenciana, independentment de quin siga el partit que governa. I si ell pensava que el senyor Mazón anava a entrar en aquesta coalició política que ell buscava, pues evidentment s'equivoca, no? I el senyor Mazón, i això és important dir-ho, a aquesta primera petició formal d'una reunió, en menys de 3 mesos, ha tingut una resposta, inclús una data, que és la d'este dilluns per a reunir-se. Li poso un altre exemple. Jo en juliol del 21 assumís la presidència del Partit Popular de Vila-real. Sap quan va tardar l'alcalde en donar-me aquesta cita de reunió que faig el mateix dia del meu congrés en el que els meus companys del Partit Popular me trien com a president? El primer que faig quan acaba aquest congrés és demanar-li al senyor Benlloc una cita. Pues el senyor Benlloc va estar negant al líder de l'oposició, que era regidor en el mateix ajuntament que hi presidia, 5 mesos. 5 mesos va tardar en donar-me una reunió. El despatx del meu grup en l'ajuntament està en la quarta planta. El del senyor Benlloc en la segon. Pues vivim en la mateixa ciutat. 5 mesos va tardar en donar-me cita per a una reunió. Per tant, muntar tot este circo perquè el president de la Generalitat des de que se fa la petició, en menys de 3 mesos, la resposta i n'hi ha una cita, pues crec que queda molt clar quin és l'interès de cada un. I, a més, el senyor Benlloc atén a una ciutat, el senyor Mazón, com a president de la Generalitat Valenciana, té 542 municipis als que atendre. No? I, per tant, el senyor Mazón vindrà. Jo, per exemple, no recordo en els meus 4 anys com a regidor en l'Ajuntament de Vila-real una visita oficial i una recepció a tota la corporació per part del president Ximo Puig, no ho recorde, i en canvi, en no arriba a 8 mesos, el president Mazón està. La pregunta és també per què no s'ha fet cap petició a cap conselleria, o sea, no hi ha cap assumpte en el que tractar. Jo me pregunté, si tenim algun assumpte a tractar en el govern d'Espanya, no, el senyor Benlloc no l'abordarà fins que no tinga una reunió amb Pedro Sánchez? Veritat que no. Veritat que parlarà en ministeris, en secretaris d'Estat. És que a mi me sorprèn que l'alcaldia de Vila-real a dia d'avui no tinga cap petició de reunió en cap de les conselleries. I a Dei li molesta, disculpe, ja acabe, a Dei li molesta que jo m'hagi reunit en consellers, en directors generals, per suposar que sí. I moltes d'aquestes reunions ni són públiques. Però jo entenc que la meva responsabilitat és abordar els temes que té Vila-real i informar-me de quina situació està. Si l'únic que busca és un enfrontament polític i mediàtic per atraure un rendiment electoral, allà ell. Alguns anem a seguir treballant per millorar i aportar des de la nostra posició, ara com a líder de l'oposició, ajudar a aquesta ciutat desbloqueja molts assumptes que té pendents i a millorar la vida dels nostres veïns, que és per al que ens han elegit.
Pues sobre aquest encontre que tindran, jo imagino que de treball se plantejaran qüestions com les greus dificultats econòmiques que està atravessant Vila-real per la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la la moratòria urbanística. Això per una part. També aquesta recent suspensió de la Direcció Territorial d'Innovació de Vila-real. Són dos temes que han dolgut molt a la ciutat.
De veres que a mi l'alcalde de la meva ciutat, el que més li preocupe i l'única cosa important per a parlar amb el president de la Generalitat siga que s'ha tancat una oficina en la que n'hi havia un treballador i que això no signifique cap pèrdua d'oportunitats per a Vila-real. Vull dir, és una oficina administrativa que seguirà fent el seu treball des d'un altre punt on 3 de les persones perteneixien a un departament que era el d'Educació per Universitats que ja han passat a treballar allí. Que això siga la màxima preocupació per a l'alcalde de la ciutat.
Jo me són les dues primeres coses incòmodes.
Me pregunten en veu alta, Susana, què ha aportat econòmicament aquesta oficina que estiguera en Vila-real? Quants llocs de treball ha generat en Vila-real aquesta oficina?
Per el que va explicar l'alcalde, n'hi havia al voltant d'aixes coses diversos projectes. Però, deixem este, el que de veritat econòmicament afecta és la sentència del Tribunal Constitucional de no concedir més moratòries a l'urbanisme.
Bé, però és que el que no podem estar contínuament és saltant-nos la llei, no? I una moratòria com bé saben vostès, és una solució temporal que no se pot prolongar eternament en el temps, no? La pregunta jo la faria al revés. Què ha fet l'alcalde de la ciutat en 13 anys? En 13 anys jo dic que dona per a fer moltes coses, no? 13 anys jo crec que és un temps més que prudent per haver fet coses. Què ha fet l'alcalde de la ciutat per a donar solució a aquests problemes en matèria urbanística o en altres problemes? O sigui, així tenim problemes que estaven quan el senyor Benlloc va arribar i que lluny d'anar a solventar-se s'han agreujat aquests problemes. Què ha fet l'alcalde de la ciutat per a donar solució a aquests problemes, no? La patada per adelante i la moratòria i el ja vindrà no és una solució, pot ser una solució temporal, però tu saps que hi ha coses que arriben i que si no fa res per a remediar-ho, i el no fer res en política no és mai una solució.
Uh-huh. Suposo que en totes aquestes peticions vostè estarà a favor, com per exemple el punt de trobada familiar, el projecte del centre de referència de salut mental, bueno, una quantitat de projectes que la idea és que se les plantegin al senyor Mazón. Imagini que vostè sí que estarà en aquesta línia, no? Suposo que el que vostè vol és que vinguin quan més coses millor a la ciutat, no?
Per suposat, però el que tampoc anem a fer és enganyar a la gent. Així el que no podem pretendre ara, que és el que vol fer creure el senyor Benlloc, que en 8 mesos el govern de la Generalitat ha de fer el que altres no van fer en 8 anys. O sigui, per suposat, i el primer reivindicatiu, i ahir vaig poder parlar en el president Mazón mateix, vam tindre comitè executiu del nostre partit en València, i vaig estar un ratet parlant en ell, i sap de les necessitats que té Vila-real pel que li dia, o sap perquè en els últims 8 anys sabem el poc que s'ha invertit en esta ciutat, però no podem pretendre ara que en 8 mesos se faci el que no s'ha fet en 8 anys. Per tant, hi ha que ser realistes. I no podem enganyar a la gent. I esta setmana denunciàvem des del Partit Popular un doble engany, i em sembla molt greu, perquè aquest engany venia a col·lectius socials, a persones vulnerables, i en la campanya electoral el senyor Benlloc va mentir a la ciutadania dient que tenia uns terrenys per a construir 4 centres sociosanitaris que tenia el compromís també de la Generalitat Valenciana per a aquestes inversions. I això és rotundament fals, tan fals com que a dia d'avui aquests terrenys no estan registrats en la propietat municipal. I això, i li he portat també el pla Convivint, que és la gran estafa, la gran mentira del govern del Botànic, del govern del Partit Socialista i de Compromís, on se pintaven en un mapa centenars de nous centres sociosanitaris. Saps quants va executar el Botànic de Tollisos?
No.
El 6%. El 6%. I d'aquests 4 centres que dia que estaven en el Pla Convivint, una altra mentira. Dels 4 només n'hi havia un pintat en el Pla Convivint i sense dotació pressupostària. Per tant, el que sí que no vaig a permetre és que utilitzant una institució que és de tots, com la Generalitat Valenciana, vull enganyar els veïns i veïnes de Vila-real. Per suposat, jo dic clar, el Partit Popular reivindicarà davant de qualsevol administració el que necessita Vila-real, però de manera realista i sense enganyar a ningú.
Pues Adrián Casabós, hem quedat sense temps i això és el gran problema, però espero parlar amb vostè més voltes i aprofundir en aquestes coses després de que vinga el president de la Generalitat. Gràcies per haver
quan
estat.
Quan vostè gràcies. Vulga. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Te apetece disfrutar de deliciosas tapas y vivir la emoción del final de la Liga en un ambiente acogedor? En Moncata te invitamos a conocer nuestra propuesta gastronómica durante la ruta de la tapa en Vila-real, donde hemos tenido el honor de ser reconocidos como ganadores en las dos últimas ediciones. Te animamos a que nos visites y compartas este momento especial con nosotros, mientras disfrutamos juntos de los emocionantes partidos que definirán el desenlace de la liga. Te esperamos en Moncata para disfrutar de este apasionante momento.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formarás. ¿Vols disposar de cursos de prevención? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
Cantant de goig sortirem a buscar l'aigua de les fonts de salvació. D'ell em ve la força i el triomf, és ell qui m'ha salvat.
Miren, i el divendres passat vam parlar del valencià i l'església. I, clar, ens quedem sense temps. I es vam emplaçar a poder seguir tractant-lo este divendres. Per això està avui nosaltres Santi Cortells, el professor Santi Cortells, per a continuar parlant del valencià i la Església. Molt bon dia, Santi.
Bon dia. Este text que escoltàvem al principi és de la traducció de la Bíblia al valencià, o al català, com diuen al nord, coneguda com la Bíblia de Montserrat, una traducció preciosa perquè qualsevol persona que s'estime la literatura, la llengua, en general, com a, jo diria com a art, no? S'ha d'estimar aquesta traducció, que és realment la que jo més utilitzo, i parla del bateig del Senyor, és un text d'Isaïes, i d'alguna manera quan aprenem una llengua com esta nostra, no? El valencià, d'alguna manera és com si ens batejàrem, no? Sí. En un principi decidim, fem una decisió, i és el que necessitem, no? Més gent que decidisca fer ús d'esta llengua tan bonica que estem parlant així ara mateix. Uh-huh. Vaig començar la setmana passada i no sé si em donarà temps d'acabar avui, perquè realment és un tema que em conec molt profundament, que m'he treballat, que m'he estudiat i que he viscut des de dins, no? Per això vaig intentar ara resumir l'altra part, que és el temps modern. Vam parlar de la doctrina de l'Església respecte del valencià, clarament favorable, vam posar alguns exemples, vam fer un xicotet recorregut al llarg de la història des dels inicis del Regne de València i ara arribem a l'actualitat, no? Bé, el primer que voldria fer és fer-nos una pregunta, no? L'Església és al País Valencià molt important. Hi ha molta gent que ens escoltarà que no és creient, però continua tenint un índex de pràctica molt alt. L'Església i els valors religiosos poden donar, i crec que això va ser l'aport en la transició, una força espiritual i una autoritat moral a qualsevol moviment social, i més encara si és de tipus nacionalista. I cal que tinguem en compte que la major part dels moviments nacionalistes europeus o tenen o han tingut darrere el suport d'una institució eclesiàstica. Escòcia, Flandes, Euskadi, la mateixa Catalunya, Mallorca, Irlanda, el Quebec, Polònia, evidentment, Polònia no seria independent sense l'Església Catòlica. Això és una cosa que tots podem entendre, no? I més encara, si aquest nacionalisme està en consonància a la doctrina del magisteri de l'Església Catòlica, que vam exposar l'altre dia, segons la qual l'Església sempre ha de fer costat a les minories ètniques i vetllar pels drets dels menuts, dels xicotets, seguint la tradició cristiana de defensar el dèbil davant de l'opressor. És a dir, el valencià és oprimit, clarament. Uh-huh. I una altra cosa que també diré, quina era la llengua de Jesús? Molta gent va saber això només quan va veure aquella pel·lícula de Mel Gibson. La llengua de Jesús era l'arameu, una llengua minoritària i minoritzada com és el valencià. Una llengua menuda, una llengua perseguida, és a dir, ahí ho dice, no? Com a valor cristià per a començar esta reflexió d'avui. Bé, arran del Concili Vaticà II, que conclou el dia de la Puríssima de l'any 65, l'Església havia d'aplicar la seva doctrina, la doctrina que vam exposar l'altre dia, i defensar el nostre valencià. Així, en l'any 1970, n'hi havia ja un precedent que vam comentar l'altre dia, que era el de mossèn Vicenç Orribes, allà pels anys 50, que intenta ja fer algunes traduccions, però el Concili Vaticà encara no s'havia fet, per tant pastoralment no n'hi havia aquesta obligació que sí que n'hi ha ja a partir de l'any 65. La Comissió Provincial Valentino Tarraconense, seguint el nou missal, el novus ordo, la nova missa o el nou ordre de la missa que es va aprovar a partir del Concili Vaticà II, fa l'ordinari de la missa en llengua catalana, en adaptacions per a l'ús dels bisbats de València, Sogorb Castelló, Oriol Alacant, i tots aquests bisbes autoritzen i ser ordinari de la missa en aquestes adaptacions. Posteriorment, el que en aquell moment era l'arquebisbe de València, Josep Maria García Leiguera, crea en maig del 73 una comissió interdiocesana per als textos en valencià. I ahí estaven, com vaig dir l'altre dia, Sánchez Guarner, Francesc de Borjamoll, Enric Valor, Abelí Flors, que va rebre un premi de Socarrats, així a Vila-real. Abelí Flors, li van donar un premi, però és que és per a fer 20 programes, vull dir, ha estat present, i jo indirectament, l'he conegut indirectament en diversos moments, no? Com ara explicaré. Aquí trien com a president, doncs, a un prevere, a un mossèn, que era d'origen mallorquí, però que ja estava establert fa molts anys al País Valencià, que era Pere Riutort i Mestre. L'arquebisbe fa un decret per anomenar-lo encarregat i a partir de la comissió que he nomenat culminen en la publicació l'any 75, després de la mort de Franco, del que era el llibre del poble de Déu, que és una recopilació de textos litúrgics bellíssima, preciosa, que a Vila-real ha vingut utilitzant-se de manera normal. De fet, quan vaig decidir per este programa, fins i tot gent d'esta de dretes de tota la vida, però valencianista, que a Vila-real en tenim molta, i qui conega la realitat de Vila-real ho sap perfectament, doncs m'ha dit, home, però este tema, no, el tema de la polèmica a partir dels evangelis a Vila-real no és un tema. O sigui, això m'ho ha dit, no puc dir el nom, però una persona o diverses persones de la dreta valencianista aquesta que tenim al poble que encara existís, no? I encara a Vila-real té certa força. Pere Riutort fins i tot va haver de vendre unes terres, és a dir, aquesta era la implicació, va haver de vendre unes terres que tenia a Mallorca per a poder sufragar esta bellíssima i preciosa traducció. Però, clar, com he dit al principi, les forces franquistes no podien permetre que l'Església donara ese suport espiritual al moviment nacionalista valencià, que de totes totes la guerra fe despegar, perquè a partir de la riquíssima història de resistència del valencià a través de l'Església que en tenim, que de fet en el País Valencià va ser un dels únics contraforts que teníem a la literatura, a la llengua, de fet entre els signants de les normes del 32 n'hi ha capellans, molt sovint utilitzem el diccionari de mossèn Alcover, vull dir, la implicació de l'Església ha sigut majúscula i els franquistes havien de parar-la com fora. Un dels principals actors va ser Fernando Abril Martorell, que evidentment era un catòlic practicant, i per això ell no podia permetre que la seua, entre cometes, església doncs, assumira en certa manera la reivindicació de la llengua i la cultura pròpies del País Valencià. Podria fer un paral·lelisme, i el vaig a fer, en José María Llanos, que criticava el bisbe, l'arquebisbe de València, l'arquebisbe Benavent, precisament per haver diguem-ne publicat este text dels quatre evangelis i que havia sigut lloat per l'expresident Ximo Puig, i més o menys veia que com si Ximo Puig lloava l'arquebisbe, que alguna cosa estava fent malament l'arquebisbe. Això és un guirigall mental d'alguns cristians que jo crec que no tenen clar precisament els quatre evangelis. Excloure a Ximo Puig o a qui siga de la possibilitat de participar en la comunitat cristiana és una aberració i un pecat mortal. I com a catòlic li hauria de donar autèntica vergonya, perquè no es pot excloure a ningú, de la mateixa manera que jo ho he vist i ho he patit, de gent que m'ha cridat. He anat a durar a batejar al meu xiquet, li he demanat el retorn que volia batejar en valencià i m'ha negat el bateig. Això és un pecat mortal greu del capellà. I és un pecat mortal de José María Llanos excloure a Ximo Puig i suggerir que com és Ximo Puig i com és del PSOE no té dret a participar de la comunió catòlica ni a opinar ni res. Ho dic amb vehemència perquè sabeu que jo he estat en un seminari, vull dir, és una cosa que sent molt pròpia.
Bueno, parles en coneixement del cas, és a dir, no ho estàs dient perquè sí, sinó perquè saps el que hi ha dins del seno de l'Església.
Ho sé, massa bé ho sé, encara que fa temps que estigui allunyat, però com dic, si em dona temps explicaré alguna coseta, ho vaig viure molt des de dins. Juan Ferrando Badía, igualment... El que he dit, la gent d'Església doncs, acostuma a ser molt de dretes, és una cosa que no hauria de ser exclusiva, doncs escolta, si un del Partit Comunista vol ser cristià, què passa?
Bueno, és que n'hi ha casos de gent d'esquerres que...
Casos no, a Vila-real moltíssim, segur.
Clar.
En conec molts.
Bueno, és que Vila-real tenim fama de beatos, també bueno, de ser així.
Doncs no, este senyor, que vivia la seua fe no des d'aquest cristianisme reflexiu dels quatre evangelis, sinó de la beateria més rampant, doncs va ser un dels atacadors, no?, juntament amb altres com Emilia Tard, el mateix Alderti Casp, que en un primer moment no es fa antivalencianista o secessionista, però després sí. Hi ha noms molt coneguts, com el cas de Juan García Santandreu, que és un polític, el germà del qual sabeu que pertany als legionaris de Crist. Ja vam parlar de la seva relació d'este orde en l'àmbit de la pederàstia i tot això. Vull dir, és un catolicisme que per a mi no, està anys llum del que és el missatge evangèlic. Dic clarament. Bé, quines pressions fan els franquistes o l'ultradreta valenciana que es posa de part del que s'anomena el blaverisme per a que l'Església no introduirà, seguint la seva doctrina, la llengua pròpia en l'Església valenciana? Com tots els conflictes, i més si parlem des de l'Església, l'origen cal trobar-lo en les misèries humanes. L'origen de tot sembla que estaria en una cosa tan terrenal com l'enveja, que sembla ser que sentia un dels membres d'esta comissió interdiocesana que abans he citat, que era Josep Almiñana, per el seu president, el mallorquí Pérez Riutor, del que va publicar el llibre de Poble de Déu, i després també el va seguir Xavier Cas i Miquel Adler, que són els que he citat abans. Bé, en un principi, Adler i Cas, estos dos, no van dir res en contra, pel secessionisme lingüístic, però després canvien de parer, no? A finals de l'any 75 apareixen a les províncies unes cartes al director atacant el llibre del Poble de Déu. Atenció, les províncies va ser protagonista dels atacs al valencianisme en l'Església. Després, el que he citat, Josep Malminyana, que fa uns evangelis alternatius, que els he dut així, molt interessants, perquè de veritat s'assemblen molt als evangelis que ha publicat el bisbe, la veritat és això. Va començar una campanya pel seu compte, en l'ajuda de Jaume Sancho, que va ser canonge de la catedral, i envia cartes a les parròquies dient que ell era el president de la Comissió Diocesana de la Sagrada Litúrgia, desqualificant el llibre del Poble de Déu, cosa supercristiana, no? Anar desqualificant per ahí a qui no pensa com tu i anar, no? Estes misèries. Supercristiana, vull dir, estic segur que Déu quan haurà arribat allí li haurà dit: oh, que bé, has criticat a tots i has desqualificat públicament i això està molt bé, si és que li ha deixat entrar al cel, clar. Acusacions absurdes, que si estava catalanitzat, que si... Bé, i tot això damunt ho fa d'esquenes a la Comissió Interdiocesana i acusant personalment a Pérez Riutor, perquè li tenia mania personal i perquè li tenia enveja, bàsicament. El problema que li va passar al bisbe, doncs que no sabia per qui optar, i jo ho entenc, vull dir, de vegades... Doncs quan t'ataquen, doncs està bé, no?, posicionar-se, i sa valentia també està en els evangelis, però no tot el món té vocació de màrtir, no? I aleshores, doncs, ell no es decidís ni per un ni per l'altre i el problema doncs creix. Després n'hi ha altres protagonistes, que són el governador de civil franquista, l'últim, de València, Enrique Oltra, el president de la Diputació franquista, Ignacio Carrao, i l'alcalde de València franquista, Miguel Ramón Izquierdo, que van intimidar sectors de l'Església, sobretot Ignacio Carrao, per a que no utilitzaren els textos del llibre del Poble de Déu, no?, de Pérez Riutort. De fet, Miguel Ramón, si algú coneix una miqueta la història de Unió Valenciana, va ser un dels fundadors d'este partit de caire blaver. Ignacio Carrao era membre de la confraria del Sant Calce, vull dir, en esta part de l'església de, jo li anomené, Beateria. Bé, Pérez Riutort no es queda parat i es contesta, jo pense que de forma en la valentia cristiana, saps?, en la creu davant, els contesta i també li fa costat l'associació La Paraula Cristiana, que era defensora de la introducció del valencià en l'Església Valenciana. O quin sacrilegi, no?, introduir el valencià en la litúrgia de l'Església Valenciana. Uh-huh. Estos atacs no van produir com a resultat que el bisbe li retirara el caràcter oficial al llibre de Poble de Déu, i aleshores doncs canvien de tàctica i decidissin fer uns textos litúrgics alternatius en ortografia blavera, i els publiquen a l'any 78, si no recordo malament. Fan un ordinari de la missa, un llibre per als fidels, un llibre de pregàries, i tot això, qui ho sufraga? La Diputació de València, Ignacio Carrao, la Diputació del franquista Ignacio Carrao. I és curiosíssim, perquè com no s'aclarien ni ells a veure quina ortografia utilitzaven, perquè entre ells mateixos no s'aclarien, van arribar a fer quatre versions diferents del Pare Nostre, perquè entre ells mateixos s'acusaven de catalanistes, és a dir, els mateixos blaveros o secessionistes que volien publicar un Pare Nostre alternatiu al que era oficial per al bisbat, fan quatre versions diferents perquè l'anterior i el que va després sempre els semblava catalanista, una cosa realment de psiquiàtric. problema, novament, com he dit abans, l'arquebisbe li va faltar, potser, baix el meu punt de vista, valentia, la valentia que ha tingut ara Benavent. En especial a la ciutat de València això va arribar a un punt horrible, que era l'atac a les eucaristies. Disposem d'un testimoni contemporani dels fets, d'una circular de l'Associació Paraula Cristiana del l'any 79, que no té desperdici. L'Associació Paraula Cristiana es veu en necessitat de fer coneixedor al poble valencià del seu pensament sobre els esdeveniments que han esdevingut a l'Església de la Companyia de Jesús de la ciutat de València els diumenges del 21 al 4 de febrer del 79. Per qual motiu volem fer públic el que seguís? La llengua vernacla del País Valencià és la mateixa que la de Catalunya i les Illes Balears, amb unes petites divergències dialectals. Bé, va una declaració i expliquen el que van resultar els atacs d'esta ultradreta. Quan s'estava celebrant la missa, a base de textos litúrgics aprovats, cosa que ja portava anys aprovada, el primer diumenge 21 de gener del 79 van irrompre 15 persones de la dreta beatera, per a que vegeu qui són. En les seues protestes durant l'homilia no van deixar parlar al capellà, insultant-lo, cridant-lo, dient-li parles català o valencià. En el mateix moment de la consagració no van tindre cap respecte. I este grup va començar a insultar a tots els que estaven allí, faltant a l'esperit de la caritat i a la dignitat d'un acte litúrgic que no es pot descriure. La base de la seva actuació era la seva dissidència en el text litúrgic, que no es pareixia bé. No suficient en això, el diumenge següent van tornar, i amb més virulència encara, insultant, bandidos, criminals, judes, venuts a l'or català. En el mateix moment de la consagració van arribar a obrir la boca cridant que es convertisca en una serp i que vos menge. I hem de dir que la conducta i la correcció dels ministres de l'altar va ser exemplar en tot moment i no van respondre als insults, ni als ultratges, ni als sacrilegis d'esta gent. Igualment els fidels, que molt impressionants, fins al punt que alguns homes i dones es van posar a plorar mentre aquella marabunda els insultava. I finalitzada, com es va poder, l'Eucaristia, esta xusma va eixir del temple en gran aldarull i es van quedar a les portes insultant a tots els fidels mentre anaven eixint de la missa. Entre ells se sap que n'hi havia alguns que portaven la insígnia del GAP, el Grup d'Acció Valencianista. I així doncs es van desenvolupar les coses en insults, en atacs, especialment als superiors de la residència de la Companyia de Jesús, que en diverses ocasions van haver de prendre la trista decisió de suspendre la missa. Ells, sabent que s'havien suspès misses en valencià, doncs es manifestaven a les portes: hem guanyat, ja no n'hi ha missa catalana! I insultaven a tots els fidels que anaven allí simplement a compartir el cos de Crist, una cosa tan greu com això. Bé, és curiós perquè a la ciutat de València n'hi ha quasi 1.000 misses en castellà, de les quals estos valencianistes mai van protestar, i es feien com a molt en aquell moment 10 misses en valencià, en tota la ciutat de València, que eren les úniques que es molestaven. Les altres 1.000 misses en castellà sembla que no es molestaven tant. Bé, i així sí que voldria dir al bisbe Benavent, animar-lo per a que no el guanyi la violència, la incultura i el terror contra la ciència, la racionalitat i el sentit més elementat dels drets humans. Un autèntic delicte contra el dret del poble cristià i valencià a poder gaudir o celebrar les misses, com diu el concili, en la seva llengua. Bé, un altre protagonista de la transició és el bisbe Miquel Roca Cabanellas, que va ser arquebisbe de València del 78 al 92, que davant d'aquests atacs, doncs, bàsicament, el que hem dit, doncs el van aconseguir atemorir-lo i que doncs no es posicionarà clarament fent més gros el problema. No es posicionarà, no, ell aprovava els textos del poble de Déu. El que passa és que no és que no es posicionara, és que no va poder avançar l'aplicació de la doctrina de l'Església en la litúrgia cristiana. Dos protagonistes més, Adolfo Suárez, per descomptat, i Vicent Enrique i Tarancón, bé, que en aquell moment que estaven també perseguits, sabeu que els franquistes no li van perdonar mai algunes decisions al cardenal Tarancón, molt estimat en esta ciutat, precisament. Sí. També ens consta que el cardenal australià James Knox va arribar a dir que la llengua més problemàtica del nom per aplicar la doctrina de l'Església era el valencià, precisament. Bé, i què té com a resultat tot això? Doncs, bàsicament, el que volien, la castellanització actual de l'Església valenciana. Parlarem també de Monsenyor Roca Cabanellas, perquè la seva actitud ambigua, que hem dit, doncs, no va afavorir que això canviara de direcció. Un altre protagonista és Maria Consuelo Reina, que era un atac constant, la directora de les províncies, permetia aquest assetjament, no només als valencianisme polític, sinó als retors, a aquesta part de l'Església que volia aplicar la doctrina de l'Església, com vaig explicar així. Un altre protagonista, i no sé si em donarà temps a parlar de tots, però d'ell volia parlar perquè per a mi
és important.
És important, i és el meu bisbe, i sempre ho serà, és el bisbe Cases. El bisbe Cases va ser el més valent de tots els bisbes d'este temps. Va arribar a fer un discurs en plena transició, a poc de morir Franco, que va dir: en som continuadors de la fe, som País Valencià. Amb estricta fidelitat als orígens, al projecte inicial de la conquesta, tenim un deure sagrat per complir, mantenir encesa la flama de la fe del nostre rei, obrir la nostra terra, que perilla d'anegar-se en materialismes, cap als valors dels quals van lluitar els guerrers, els sants d'aquella edat mitjana. Pot ser que el cos infantil que van engendrar al segle XIII s'hagi tornat adolescent i sent en ell una rebel·lia contra els seus orígens, que afecten palpablement la seva mateixa estructura com a poble. L'Església, al nostre país, ha de mantenir la serenitat i fidelitat més estricta a aquella fe, amb obres que va esperar Jaume I i que va anar realitzant humilment al llarg de la seva vida. Mentre estava jo al seminari, es feia absolutament tot en valencià. Absolutament és absolutament. En una ocasió vaig presenciar jo, en una processó a Castelló, acompanyant el bisbe Cases, jo anava d'acòlit, era un xiquet o un adolescent, com alguns en la processó, en el Santíssim Sacrament allí, ens insultaven, o pensaven ells que ens insultaven, diguem-nos catalanistes, enmig d'una processó. I això és el beaterió d'esta gent, que exclou a qui ells volen, i igual són ells els que se'n van a l'infern. Allí rebíem la revista Saó, que per cert va escriure gent boníssima, com Joan Fuster, com també la catedràtica de Vila-real, no m'és el nom, que també va ser Socarrada Major. Allí va escriure moltíssima gent de molta cultura. Esta revista, en la que també va participar o va col·laborar el bisbe Cases en el seu finançament, va ser fundada l'any 76. Per què? Per el valencià Josep Antoni Comas, que era un mossèn, i mossèn Vicent Cardona. I, per cert, en l'any 2009 la Generalitat Valenciana li cancela totes les subvencions i la boca, doncs, a sobreviure com pot. Fins ara sobreviu, Apareix allí el bisbe Joan Antoni Resplà. Quan apareix el bisbe Joan Antoni Resplà, ens diu que el Valencià eliminat. Mentrestant, s'havia publicat la Bíblia Valenciana de la Llengua. La Bíblia Valenciana de la Llengua la va publicar cap al final el bisbe Cases com va poder, perquè era un projecte majúscul i era un projecte molt gran, traduir o adaptar tota la Bíblia a les formes valencianes. Jo vaig estar en algun dels traductors, en el piloner de textos, i ahí se tenia en compte el text en grec original, el text en hebreu de l'Antic Testament. Ho dic perquè aquests quatre evangelis que diuen els actuals secessionistes que estan traduïts per este mossèn, que bàsicament el tinc així, el que tenia era en Betja, mossèn Josep Almiñana, que per cert s'assembla moltíssim al text que ha publicat el mossèn Benavent, però estan basats en la Vulgata. Vull dir, això des del punt de vista traductològic és un absurd complet.
Quan parles de la Vulgata
fa molt de temps que no s'utilitza per a traduir les Sagrades Escriptures, perquè està en llatí i el llatí és una traducció del grec, aleshores s'ha d'anar a la font, que és el grec. Vull dir, això és no sé com dir-ho, un exercici de prova, sí, però no és una cosa seriosa, ho sent molt. Vull dir, la Bíblia Valenciana Interconfessional era seriós, n'hi havia tot un equip enorme de traductors, jo ho vaig veure. Aquí n'hi havia com a mínim 40 persones implicades, més les que va haver en la versió original de la BCI, que devien ser com 200, no exagere. Sí, sí. Així un senyor, perquè li cau malament un altre senyor, fa un evangeli traduït d'una Vulgata, que ja feia anys que això no es feia, i ara diuen estos que ni s'hauran llegit aquest llibre. Jo el tinc així,
Sí, 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 l'estim bé físicament,
Ni se l'hauran llegit, jo me l'he llegit, jo el tinc, jo tinc una col·lecció, com bé sabeu, i ells diuen que, vamos, que això és meravellós, ho sent molt. Des del punt de vista tècnic, jo sóc traductòleg i ho puc dir,
clar,
està fatal. Vull dir, i ja no dic per el model lingüístic, que n'hi ha coses que fins i tot les puc compartir, formes valencianes que em sembla bé, vull dir, per què no? Però no és així com ens ho estan contant, vull dir. I Reig Pla, doncs, bàsicament, que fa eliminar-ho absolutament tot. Allí, de la nit al dia, ens diu que ja no podem utilitzar més els textos en valencià. A mi m'ha donat molta pena, de veritat, perquè van passar d'aplicar la doctrina de l'Església, de fer classes de valencià allí mateix al seminari, a pràcticament perseguir la llengua. El cançoner que havia fet el bisbe Cases, la Bíblia, després de tot el treball, Joan Antoni Reig Pla, en una entrevista al diari, la va arribar a desautoritzar, després de tot el que va representar. Un treball immens. I d'alguna manera és necessari que el bisbe doni el que s'anomena nil obstat, és a dir, l'autorització a un text per a que els cristians la puguen fer servir. I la va relegar a no se sap què. Després hi ha l'altre bisbe que ha vingut, el bisbe Casimiro, i jo crec que el valencià directament és com si no existira. Perquè Reig Pla, s'ha de dir, era de Cocentaina, i almenys pues, en alguna homilia, vull dir, alguna coseta fea. Poc, però alguna cosa fea. Però l'altre, res.
Si parlem del primer programa, quan vas parlar de que Jesús deia que tenien que parlar en cada u en la seva llengua, al final tenim que anar a aquest primer moment en el programa en el que tu dius que el que s'ha de fer és parlar en cada u o explicar els evangelis en la llengua de cada u.
Efectivament. Però clar, necessitem gent valenta, com l'arquebisbe de València.
Però tenim que ser gent valenta, al final és ser gent normal, és a dir...
També tens raó.
Quan arribes a un lloc, si tu intentes ser... intentar agarrar les costums d'aquesta gent, jo crec que eres més ben rebuda, no? Al final, no sé, això és la meva opinió i la meva forma de pensar, no?
Jo, de fet, crec que els quatre evangelis publicats en valencià són un pas, però són un pas molt insuficient, perquè és una ironia molt trista que la Facultat de Teologia de València estiga dedicada a Sant Vicent Ferrer,
sí,
que, com ja hem dit, sempre i a tota Europa va predicar en valencià, i que allí el valencià siga inexistent o anecdòtic. Vull dir que han de canviar moltíssimes coses per a que l'Església apliqui la seva mateixa doctrina al País Valencià. Jo no sé altres territoris, però sí que ho he viscut des de dins, de veritat. O sigui, no hi ha pràcticament en l'actualitat, llevant d'este aire fresc de l'arquebisbe de València, cap moviment per aplicar el Concili Vàtica II, ja veus tu, que diràs que és una obligació dels bisbes. I tot perquè els bisbes també reben pressions, evidentment reben pressions polítiques també, no? I no li interessa a certa classe que l'Església siga una església del seu país. Probablement, jo no ho sé, perquè fa molt temps que vaig deixar tot això, però si l'Esperit Sant està inspirant a l'Església i l'Església està incomplint la seva mateixa doctrina...
Se ho hauran de fer mirar.
Se ho hauran de fer mirar.
Dona Conter, jo, per exemple, jo penso en valencià, per tant, si jo escolte un sermó en valencià, segurament encalarà més, eh?
Clar, és que això és la, la ironia, no? Que alguns... jo recordo una imatge, una notícia d'una senyora que estava indignada perquè havia anat a una església de Mallorca i havien fet la missa en català. El primer estava allí fent turisme. Vull dir, allí n'hi ha una comunitat de fidels que igual són ells mateixos els que li han demanat al retorn, fes-la en la nostra llengua. I després, anem a veure, però és que jo crec que és una miqueta de desconeixement. El Novus Ordo, és a dir, el text litúrgic, és el mateix per a tot el món. Per tant, si tu eres un bon cristià catòlic, tu t'has de conèixer aquest text. I jo he entrat a una església d'un altre país en una llengua que desconeixia i perquè sempre n'hi ha un trosset que és en grec, com el Kyrie Eleison, o un trosset que és en llatí, tu saps més o menys per on van. I en el sentit de la litúrgic, el més important és que tu la seguisques i que comulgues, que combregues. Perquè la missa, al ser la mateixa, la pots seguir. I serà el missatge del Concili Vàtica II. És a dir, abans se feia tot en llatí. I a mi el llatí m'encanta, és una llengua preciosa, perfecta, bonica. Però no n'hi ha cap problema en traduir per què. I ho explica clarament el Concili Vàtica II. Perquè aquesta missa és igual per a tots. Per tant, quan tu vas a una missa en un altre idioma, que ja te coneixes en el teu idioma, estàs seguint la missa igual que tots els cristians. Per tant, el problema el tens tu en els ulls que ho veus i en els ulls que veus el valencià. Jo crec que convide a que reflexionin si realment se'n senten cristians, si això és una actitud cristiana per seguir el valencià.
Pues Santi Cortells, sonen les dos. Gràcies per haver vingut.
A vosaltres per convidar-me.
I a tots vostès, en esta música preciosa els dicem, escolten-la i que passen un molt bon cap de setmana.